tarda. Ens fa molta il·lusió ser aquí a l'aula de castellà. Gràcies a l'Anton per aquesta presentació fantàstica, fins i tot dient-nos friquis. Això no t'ho ha passat mai, que presentis algú que fa una conferència i diguis que és un friqui. No? Però a nosaltres no passa res.
I que la gent no marxi.
Exacte, la gent no ha marxat perquè dius, per escoltar, aquí me'n vaig a casa, que estic més tranquil. Doncs bé, nosaltres, sí, tal com ens ha presentat l'Anton, això, gràcies a l'Aula de Castellà per confiar en nosaltres, gràcies a vosaltres per ser avui aquí, la veritat és que fa molt, molt goig l'auditori des d'aquí. I bé, ja ens han presentat, som la Jess i el David, som un parell de bojos per la diversitat lingüística, pel català, i avui venim a compartir amb vosaltres aquesta conferència, un món de llengües. Mm-hmm. Què farem, Jess? Jo, mentrestant, ja tinc prou feina anar passant això.
Sí?
Ah, mira, funciona.
Home, sí?
Sí, sí.
Bé?
Sí. Vinga, va, de què parlarem avui?
Sí, no? A veure, de què parlarem avui? Primer de tot, parlarem uns bojos per les llengües de la diversitat lingüística global. Parlarem de la situació de les llengües i compartirem anècdotes lingüístiques. No sé si això és correcte. Sí?
Se'n va i ve una mica,
Se'n va una miqueta, oi que sí? Sap greu, eh? Aviam.
Millora. Ara provarem, sí.
Si no tenim recursos, no passa res.
Si no, cridarem una mica.
Sí, una miqueta així.
Què més parlarem?
Què més? Després anirem enfocant cap al català, parlarem de la diversitat del català i de la situació del català, amb un exemple també molt gràfic del David. I, evidentment, què podem fer nosaltres pel català, per la nostra llengua.
Exacte.
Estic patint per això, eh?
Però perquè et se'n va la veu una miqueta,
sí,
oi?
Sí, disculpeu. A veure.
Provarem, sí? A veure si...
Farem el camp.
Vinga, va. Doncs començarem en tot cas pel primer bloc que deia la Jess, que és la diversitat lingüística global. Nosaltres ja hem començat presentant-nos dient que som uns amants de totes les llengües, ens agrada molt el patrimoni que representa cada llengua i d'això volem començar.
Sí.
Aviam.
Home, farem una primera pregunta per vosaltres, perquè clar, no només nosaltres parlarem, no? Quantes llengües penseu que es parlen al món?
Segurament farem una cosa. Mira, normalment quan es fa una pregunta, el que en sap la resposta aixeca la mà, oi que sí? Aquí ho farem al revés. Si algú sap la resposta, que no ho digui, perquè ja no té gràcia. Sí? Però totes aquelles persones que pels uis que hem sentit, creiem que sou la majoria, que no us havíeu parat mai a pensar aquest tema, a veure qui s'atreveix a donar alguna xifra de quantes llengües hi deu haver al món.
A veure.
10.000. Vinga, què més? 30 o 30.000? 30.000, vinga, qui en dona més?
30.000?
Això és una subhasta, eh?
Pernil, ho saben, no?
Si l'Anton té un pernil aquí sota la...
Si l'estava agafat allà.
31.000, 30.000... Va, aquí dona una altra xifra. Quantes? 120.000. Home, mira...
Era molt precís, eh?
Expliquem l'anècdota ara que...
Sí, explica-ho tu.
Mira, a veure, aquest senyor... Val, molt bé. Aquest senyor... Nosaltres teníem entès que això era l'aula de la gent gran. Sí? Per tant, suposo que hi ha una edat mínima per formar part de l'aula de la gent gran. Doncs aquest senyor, encara que no ho sembli, està en l'adolescència. Val? Per tant, ha de ser expulsat. Per què? De bon rotllo. Us expliquem una curiositat molt interessant. Nosaltres això ho fem a instituts, ho fem a aules de la gent gran, ho fem a entitats, anem a molts llocs fent aquesta xerrada. I sempre comencem amb aquesta pregunta. Quantes llengües hi ha al món? I tenim comprovat que gairebé sempre els adults donen xifres rodones. 3.000, 10.000, les que siguin. Però quan anem a instituts... Els nens diuen 124.
Realment, eh?
És a dir, que aquest senyor és un nen disfressat.
Però...
Enxampat.
Un dia també amb decimal, eh? Un va dir com 5, era com... D'acord.
Exacte. Vull dir que molt bé, ens agrada molt. Ens agrada molt aquest esperit jove. Perquè... així ja hi som tots. Molt bé, va, tenim 124, tenim 3.000, tenim 10.000, què més?
Déu-n'hi-do, eh?
Algú creu que són més, que són menys... 4.000, més quantes?
Més de 4.000?
Mig milió, carai. Sembla que...
És l'optimista de la sala.
L'optimista de la sala el tenim aquí davant. Algú creu que són moltes menys? Menys de 124? No, home, no. On anem a parar?
Home.
No? Va, els donem la resposta?
Sí, i tant.
Mireu.
A veure, és una xifra aproximada, evidentment, perquè malauradament perdem llengües doncs, gairebé cada dia, no? La xifra... d'un d'entre 7.000 llengües. O sigui, normalment nosaltres anem més cap a les 6.000 llengües. O sigui que mira, per les 4.000, una miqueta més, eh?
Heu començat molt bé, afinant molt, de fet.
Sí, però malauradament és...
Aquí ens hem embalat i ja, vinga, va. El mig milió, a veure si m'emporto per mil, no?
Tant de bo, tant...
Sí.
Sí.
És això. La xifra no és exacta, però sí que normalment donem per bona la xifra de 6.000.
Perfecte.
Vaig endavant i enrere per això, eh?
Sí.
Com es distribueixen aquestes llengües al món? Fixeu-vos, normalment nosaltres tendim a pensar un país, una llengua, no? A vegades pensem França, francès, Itàlia, italià, Alemanya, alemany, Anglaterra, anglès. La cosa deu anar més o menys. Però, esclar, parem-nos a fixar-nos en una cosa. Hem dit que hi ha unes 6.000 llengües al món, per agafar una xifra rodona, però, esclar, al món ara mateix hi ha uns 200 estats independents. Per tant, si tenim 200 estats i 6.000 llengües, toca una mitjana de 30 llengües per estat. Per tant, això d'una llengua o un estat no deu ser veritat. De fet, aquí tenim el hem dit que el 99% dels estats del món són plurilingües. Val? El 99, és a dir, pràcticament tots són plurilingües. Què vol dir això? Doncs que gairebé tots els estats del món tenen més d'una llengua pròpia. No parlem de llengües que parla gent que està a pas o que ve a fer el turista. No, no, estem parlant de gent que viu allà, que parla una llengua pròpia del territori. Doncs resulta que el 99% dels estats del món són plurilingües. Anem a mirar-ne alguns casos. Mireu, entrem per aquí, per Papua Nova Guinea. Suposo que ja heu estat tots a Papua Nova Guinea, algun moment
sí.
O altre. Sí, no?
Després de la pandèmia.
Home, que sí que feu molts viatges amb l'aula, eh?
Sí. Ah, sí que...
Fan molts viatges amb l'aula.
A tu d'excursió.
Sí. Fan una excursió d'un dia, vas a Papua Nova Guinea i tornes.
Sí.
832 llengües si parlen, imagineu-vos. Clar, només aquest estat ja distorsiona... Perdoneu, per treure una mica el micro. Se'm sent bé així?
Canviem el micro.
Perquè si no va rebotar. 832 llengües. Val? És l'estat del món que té més llengües, com us podeu imaginar. Ell sol ja tira l'estadística per terra. Val? Un sol estat que té 832 llengües. Però tenim altres exemples. Vanuatu. Vanuatu també queda una miqueta més al sud. És un arxipèlag. És el lloc on hi ha la diversitat lingüística més gran del món. Penseu que en aquest estat, que són unes quantes illes...
És molt petita, no?
Molt petit, és molt petit, Vanuatu. S'hi parlen 138 llengües. Val? Penseu que moltes d'aquestes estan al límit de l'extinció. Estem parlant de llengües que potser només es parlen una illa en concret. Però continua sent un estat molt plurilingüe. Austràlia. Ja veieu que ens movem per allà, però ara voltarem una miqueta més pel món. Quan pensem en Austràlia, normalment pensem en l'anglès. No? Diem, Austràlia parla en anglès. Però encara hi ha unes 200 llengües aborígens, aproximadament, amb pocs o molts parlants, que les utilitzen amb certa normalitat. Val? Per tant, podem considerar que hi ha 200 llengües. Ara, ja en lloc de mirar un estat, mirem un continent, l'Àfrica, perquè l'Àfrica és el continent on hi ha més riquesa lingüística de tot el món. Val? Penseu que una de cada tres llengües que es parlen al món és originària de l'Àfrica. Segurament si ara ens féssim dir llengües de l'Àfrica, potser ens sabríem dir 3, 4, 5, amb una mica de sort potser en diríem 10, doncs penseu que n'hi ha 2.000 de llengües a l'Àfrica. I ara anirem cap a Amèrica i tenim el Brasil. Normalment quan pensem en el Brasil pensem en el portuguès, sí, perquè és la llengua dels colonitzadors, però allà s'hi parlen fins a 200 llengües també, com a Austràlia, llengües indígenes. Algunes fins i tot localitzades fa ben poc, perquè encara hi ha territoris de l'Amazones poc explorats. Sembla increïble, però en ple segle XXI encara de tant en tant es descobreix alguna llengua. Per tant, ja ho tenim. Aquí tenim un mapa que ja veieu que res, repassant un, dos, tres, quatre estats, doncs ja hem trobat més de 1.000 llengües, no?, d'arreu del món. Però bé, hem del 99% dels estats del món. Per tant, n'hi ha d'haver algun que no sigui plurilingüe. I aquí ve la segona pregunta de la tarda. No, no patiu que no en farem gaires més, de preguntes.
No hi ha 10 hores, tampoc després. Vull dir.
No posem 10 hores.
Però potser els fan i tot.
Potser els fan els deures, sí, sí. De fet, volem despertar-vos aquest interès per les llengües i després us vinguin ganes de buscar coses, no? Sí. Mireu, només hi ha un cas al món on coincideixen la frontera política i la lingüística. Què vol dir això? Doncs un estat, hauríeu de pensar, un estat del món que només tingui una única llengua pròpia, però a més, que aquesta llengua pròpia no ho sigui enlloc més.
Uau.
D'acord? Si algú sap que no ho digui, tampoc. Però si algú se li acut o diu, calla, i si ho digui? Sí que sí. Creus que ho trobaran?
Jo tinc esperança.
Són espavilats aquí.
Una cosa que es perd. Home. Es pot intentar, sense saber.
Sí, va. Quin estat s'ho sap?
El francès. No.
No, el francès no. Home, no. El francès, què dius? Quina bestia és aquesta? El Vaticà. Clar, el Vaticà seria un cas una mica excepcional, no? Perquè teòricament, clar, representa que la llengua és el llatí, no? Però, home, en el seu dia a dia diguem que tampoc no van fent servir llatí, no? Per tant, no acabaria quadrant, no? Però és un molt bon exemple, eh?
Però si parla italià, que es parla en un altre lloc.
Clar, també si parla italià, el Vaticà normalment és la llengua de relació, que és pròpia també de San Marino, d'Itàlia, Eslovènia, Suïssa, es parla a altres llocs. Va, però ens agrada que... Andorra. Què passa amb Andorra? Clar, l'única llengua pròpia d'Andorra és el català. però esclar, el català també és propi d'altres llocs. Per tant, tampoc. Islàndia.
Qui ho ha dit això?
Qui ho ha dit això? Un aplaudiment per allà dalt.
Les dues mans allà. Molt bé.
Exacte.
I vostè ha guanyat el televisor.
Exacte. No podem donar premi, però és Islàndia. L'única llengua pròpia d'Islàndia és l'islandès i, a més, l'islandès no és propi d'enlloc més. Per tant, és l'únic cas del món que trobaríeu on sí que es compleix aquesta relació en tots els sentits de llengua i estat, de llengua i frontera política. Val?
És una llengua molt, molt, molt bonica.
Molt.
Encara que no l'entenguem, però...
Exacte.
Molt maca.
Val?
Ui.
Ui.
Ui, ui, ui.
Què ha passat aquí?
A veure. Sí?
Va, perfecte, sí, s'ha quedat el mapa així, però no passa res. Sí, Islàndia, sí, molt bé. Continuem.
A veure, també una... quan fem les activitats de les escoles, clar, parlem del paper de les llengües, no? Llavors, fem aquesta reflexió. De què serveixen les llengües? Evidentment, les llengües, què són? No? Són una eina de comunicació. Evidentment, quantes més llengües parlem, més comunicació podem tenir amb altres persones d'altres llengües. No? O sigui, les llengües com element de comunicació. També, una altra cosa, és també un element d'identificació a l'entorn. No? Per exemple, jo que soc francesa, llavors la meva llengua és el francès, enamoradíssima del català, evidentment, que considero com també la meva llengua. Si jo vaig a fora, per exemple, a un país on no parli la llengua del país, per exemple, i em trobo amb algú que parli francès o que parli català, clar, jo em sento, no? No sé si us passa, no? Si aneu fora i sentiu algú que parla català, ostres, doncs, o encara que sigui passejant per Sabadell, se sent català, encara se sent català, vull dir que està molt bé.
Ja, sisplau, no enfonsis l'autoestima de...
No, perquè és de Sabadell, ja ho sabeu, vull dir que, bueno, també ha de sortir...
Si hem de fer bromes, les fem amb Terrassa.
Sí. No, clar.
Sí, sí, és que era el guió, és aquest.
Sí, és límit, eh? Llavors tenim aquest punt de caliu, no?, que sentim amb la nostra identitat, no?, encara que sigui multilingüe, per exemple, forma part d'una comunitat. I una cosa com a llengua ferits que ens apassiona és demostrar com cada llengua representa una forma única i genuïna d'interpretar el món. No? O sigui que una persona amb una llengua africana no veurà el món de la mateixa manera que nosaltres, per exemple. No? Llavors és aquest punt de com veiem el món a través dels nostres ulls, la nostra llengua i les nostres llengües. I quantes més llengües, més diversitat d'opinió podem tenir, més visions i més comprensió amb tothom. No? O sigui, és això també el nostre objectiu, no? Demostrar com són d'important i de divertides les llengües. I per això us volem compartir doncs, unes quantes anècdotes lingüístiques que també compartim a la pàgina d'Instagram, com comentava l'Anton. A veure, comencem.
Va, n'hem triat un parell només. Nosaltres, curiositats lingüístiques,
sí,
clar, en tenim a cabassos, no? Però en seleccionem algunes i són les que la compartim, no?
Molt.
Comencem per aquesta. Què passa amb això de tocar un instrument?
Home, tocar un instrument, doncs, clar, o sigui, toquem un instrument...
Sí.
Amb permís, eh? Clar, et toco.
Toquem. Sí.
Val, o sigui, en català... En castellà també utilitzen la mateixa paraula, no? Però en francès, per exemple, algú parla francès a la sala? Jo sé que algú sí. A veure, tocar un instrument, com es diu? Jouer, molt bé, jouer.
Tots, eh?
I és que aprofito.
I surt l'instrument, jo, no?
Bueno, també fas forma de guitarra, a veure? Sí, estem fent...
També. Sí, va bé? Una guitarra una mica estranya, no?
Sí, és un baix.
Igual,
és un baix.
Gràcies, del baix.
Clar. Doncs en francès tenim doncs, aquesta component, no? Tocar, o sigui, jouer un instrument. I tocar és toucher, o sigui, ja tenim aquest contrast.
O sigui, jugueu amb els instruments.
Juguem. Bueno, o sigui,
com en anglès.
Si jo toco un instrument, el toco, ja t'ho dic jo, perquè no sap res.
Com
I en anglès.
Anglès
també, to play the guitar, no? I fins i tot en italià, suonare un instrumento, no? Llavors, ens fa molta gràcia, no?, com... El mateix acte pot ser definit amb uns matisos diferents, no?, segons les llengües, mentre que aquí en català només hi ha la mateixa paraula, que és tocar i tocar un instrument. No? Per exemple.
Perfecte.
Oh, sí.
Què et sembla? Parlem del vi?
Sí, continuem amb un concert. Per exemple, ara que tot s'està obrint, finalment, no? O sigui, algú ve a tocar un instrument, no?
Sí.
I jo, per exemple, hi vaig i m'encanta gaudir una copa de vi vermell. Perquè el
no,
vi vermell,
no, el vi vermell, vermell
mi...
yes, vi vermell no existeix, el vi vermell. Tu vols dir vi negre.
Com?
Vi negre.
No.
Vols dir vi negre. Sí, home, sí.
Vi vermell.
No, que el vi vermell no existeix.
No és vi vermell?
No. Da, tu saps que... No.
Però si... Però si en francès és, home, Chiaroni, diguem-ho, és que clar, és que això què és?
El vin rouge.
Le vin rouge, clar.
Ah, bé. I en anglès?
Red wine.
Ah, també, i en italià?
Vino rosso.
És tot vermell.
Hot wine en alemany.
Ah, però espera, no som els únics, els catalans que diem que és negre, els bascos, Ardo Belsa. Ups, ha marxat el... Ardo Belsa vol dir vi negre, també.
També.
I en serbo croat, no recordo exactament com es... però també es diu vi negre.
Ah.
És a dir que, com pot ser? Com pot ser que una cosa aparentment tan objectiva, com és el color, no? Deixant daltònics a banda, eh? Jo soc daltònic, aquest és un altre tema, que ara no hi entro. Però, sí. En principi, el color és una cosa... Almenys no soc francès.
Fa gràcia, eh?
Continuem. Els colors, una cosa tan aparentment objectiva com és el color, no? Com pot ser que francesos, italians, anglesos diguin que és vermell aquest vi i en canvi els catalans, els bascos, els serbocroats diguin que és negre? Doncs l'explicació és molt senzilla. Els catalans i tots els que diem vi negre ens hem fixat bàsicament en el color del raïm que cal per elaborar-lo, que és majoritàriament negre quan fem vi negre. En canvi, la cultura francesa, la italiana, l'anglesa s'han fixat en el color que pren el vi, que realment té aquest to vermellós. Per tant, tant si diem vi negre com si en francès diuen vin rouge, estem parlant exactament el mateix. Però, és clar, cada cultura interpreta de la seva manera. Cada llengua també, i això fa que de vegades hi hagi fins i tot coses que semblen aparentment contradictòries. I no ho són. Curiositats d'aquestes en tenim moltes. No? Cada llengua, quan vas buscant, trobes coses que amb llengua amb diferents es diuen de maneres, a vegades fins i tot això, oposades. Però bé, què més fem amb la diversitat lingüística?
Què més fem també? Cada dijous nosaltres pengem a Instagram una paraula del món, que ens encanta per la seva grafia, el seu contingut i la llengua. O sigui, clar, imagineu-vos, són 6.000 llengües, hem dit, o sigui, tenim una feina de recerca, quants pots portem ja?
Portem gairebé 100. Ja
gairebé 100, o sigui, falten encara moltíssims. Llavors és un pretext per parlar d'aquesta paraula i de la llengua, no? I us hem portat doncs dos exemples i també podríem dir també, ui, el micro.
Se'n va i ve.
Aguanta fins al final, micro.
Sisplau, sí.
Passem amb aquesta paraula.
Vinga, sí, aquesta paraula ens va agradar molt.
Orenga?
És la paraula orenda.
Ah, no, orenga no.
D'on ve? No, orenga no, orenga és el de les pizzas. No, no. Orenda, orenda. Què vol dir orenda? Mireu, és una paraula que ve de la llengua huron. La llengua huron era una llengua que parlaven els hurons, que eren un poble iroquès d'Amèrica del Nord. La llengua ara, malauradament, està extingida, és a dir, no hi ha ningú que la parli, però sí que va quedar registrada, per tant, sabem com era aquesta llengua. Val? Va desaparèixer com tantíssimes llengües, això en parlarem després, que van desapareixent al llarg de la història, malauradament. Els huron tenien aquesta paraula, orenda, que és una paraula molt difícil de traduir al català. De fet, no tenim cap paraula equivalent. Per això, quan la vam trobar, ens va semblar que era molt bonic de recuperar-la. Què vol dir aquesta paraula? Doncs mireu, és el coratge d'estimar algú malgrat els obstacles de la vida.
Oh.
És a dir, imagineu-vos, en català hem de fer tota aquesta frase, no?, per transmetre aquest significat, i en canvi ells, per la raó que fos, potser perquè s'hi trobaven sovint en situacions en què hi havia molts obstacles i malgrat tot es volien estimar, que tenien aquesta paraula, la paraula orenda. Però en tenim més, oi que sí, de paraules,
sí,
alguna altra?
Una altra paraula... I també és molt interessant fer-ho a les escoles, no? Traiem els papers i llavors també els alumnes intenten saber de quina llengua és aquesta paraula, no? Per exemple, a Tanaka, si sentiu Tanaka, no sé, com us sona així de Tanaka? Japonès, coreà, xinès... Doncs no, és de la llengua del Shona. Shona és una de les més de 2.000 llengües del continent africà, continent amb més diversitat lingüística del món, i és la llengua oficial del Zimbabwe, amb l'anglès i l'endele, d'acord? I també és un sentiment que pensem que per fi l'estem començant a experimentar. Llavors vol dir el moment de gratitud i de serenor després d'haver-ho passat malament. O sigui, clar, després de la pandèmia o després de la conferència, de dir, uf, sento una tànaca, sento liberada, aquests dos pesats.
Exacte.
Però estic agraïda.
No sé si saben que la conferència dura 6 hores. No sé si els han dit això o no.
Ah, no. No. Ho has dit tu?
Sí, però hi ha gent que cap a l'hora cinquena es comença a pixar.
Sí, però com m'has enganyat a mi, no vull dir
no.
Que...
Això va, no, només els deia per si teníem pressa.
Sí, a lo millor es volem quedar, nosaltres.
Ah. I nosaltres anem fent.
Home.
Doncs fins aquí que aquest primer bloc, aquesta primera part, en què volíem traslladar aquest interès per les llengües. No? Per què ens agraden tant les llengües? Doncs això, perquè si cada llengua és un món, per tant hauríem de saber gaudir-ne, saber preservar-les. I ara el que farem serà baixar d'aquesta visió global de totes les llengües del món i anar a espetegar el català.
Però el català, molt
el català,
bé,
el
sí,
català. I tant. Així que som-hi. Anem a veure una miqueta de la diversitat del català, la situació, tot plegat.
Ah, comencem amb aquestes amigues.
Fem un altre joc?
Sí.
Però amb les mateixes condicions, eh? Si algú sap la resposta no la pot dir, eh? I els altres a pensar, eh?
Perquè els estem mirant.
Sempre hi ha algú que aixeca la mà de seguida, no? Va, explica'ls el joc, explica'ls.
Miren així.
No s'hi val buscar a Google, eh? No, que aquí... Vinga, va, explica, explica.
Parlarem de pentavocàliques. Pentavocàliques, com el nom indica, que són paraules que continguin 5 vocals. Perfecte. Llavors, farem un joc. Esbrinarem quina llengua és pentavocàlica, o sigui, quina és la paraula pentavocàlica més llarga en català i la més curta, també. Val? Doncs això, a veure.
Penseu que de paraules pentavocàliques n'hi ha en català, vol dir que pot, les 5 vocals es poden tenir repetides, eh? Més a
sí,
més.
Sí.
N'hi ha 277.
Sí.
No sortirem d'aquí fins que les trobem totes.
Sí, no, no. Nosaltres tenim temps, eh?
No, ara riuen, ara riuen.
Oh!
D'aquí 5 hores no riuen tant, després. Va, ens conformarem amb que en trobem dues, la més llarga i la més curta, el que deia la Gès.
Ara la més llarga.
Falta la O per aigua freda.
Sí.
Falta la O, han de ser-hi totes 5.
A, E, I, O, U, i que puguin ser seguides. Sí.
Totes 5 vocals han de sortir, eh? Penseu, penseu. Falta la I i la E. Vinga, bé.
Com? Au, euro.
Eulògia, sí, eulògia, és veritat, hi ha les 5 vocals, però no és la més llarga. Dir... Què és una eulògia? Com ho definiria?
És que jo soc de fora, eh? Què és això?
És un nom propi, però a part també tenia un significat, jo crec que eulògia...
Tu no ho saps origen, tampoc?
En origen jo crec que... Va, ja ho buscarem, mira. Ah. Però té les 5 vocals, això sí.
5 vocals.
Però ha de ser més llarga.
És, la més, és més llarga. I amb les vocals repetides. Un indici per als francòfons de la sala. Bueno, és la més llarga també en francès.
Sí, coincideix.
Però en francès no és, és la més llarga en francès, però no té totes les vocals en francès, perquè en francès la Y és una vocal. Bueno, era un xic.
Però les altres 5 sí que són en francès. Sí. Va, us dono una pista perquè, si no...
Sí, aquesta és
va,
millor.
Aquesta ajuda molt. Mireu, és un adverbi. És un adverbi, per tant, acaba amb ment. Sí? Un adverbi que acaba amb ment. I, a més, el fan servir molt determinats mitjans de Madrid. Quan aquí, o quan aquí, quan el nostre Parlament fa segons quines lleis o segons quines coses, diuen que està actuant...
En contra...
Algú ha dit... Anticonstitucionalment.
Molt bé.
Molt bé, ara sí. Molt bé, eh?
Sí.
És la paraula en francès?
Constitutionnellement.
Bé. Val, per tant, és la paraula més llarga en català. De fet, hi ha dues paraules més que tenen el mateix nombre de lletres, però com a pentavocàlica és aquesta. Val, és la paraula més llarga que podem trobar en català. Si aneu mirant, veureu que hi trobeu les 5 vocals. Aquesta era la fàcil.
Sí.
Anem per la difícil, Gert.
Sí, som una mica passàvics. Ara és la paraula més curta que contingui les 5 vocals no repetides i que sigui de 6 lletres. O sigui, 5 vocals i una consonant. O sigui, A, E, I, O, A, E, I, O, U, més una consonant.
És fàcil, només heu de posar una consonant?
Jo vaig estar 2 hores, eh? Per aquest senyor.
De veritat, literalment, eh? Literalment, quan li vaig fer, sí.
Sí?
Ni idea.
Ni idea, no.
No, ni idea. Falta la O.
I la U.
Va, els donem una pista que ara diran, ah, sí, ja està. La consonant és la R. Totes, si no, no val, eh?
Ho estic verificant, si és cert.
Les 5 vocals i la R. El mig de...
Com?
El mig o a davant? El mig. Però no ben pel mig. Cap a una banda. Oi?
Sí.
Si això és tota la paraula,
sí,
cauria per aquí. La R. Si la paraula comença allà, quedaria aquí la R.
Com? Ah.
Si la paraula comencés per allà, perquè ells ho veuen des d'allà, eh?
Ah.
Sí, ui, això tu... No.
L'orientació?
L'orientació, sí. La R cauria per aquí.
Ah.
Va, una altra pista i ara sí. Ara sí.
Ah, ho he entès. Ja està.
Mireu, si anem aquí sobre el mercat, sobre cap aquí, cap allà, a comprar. Imagineu-vos que voleu comprar, no sé si hi ha alguna parada que sigui exclusivament d'això, abans hi havia parades que venien només... Que venien què? Algú ha dit, eh? Què?
Algú ha parlat de l'aliment que es compra.
Uarit, uaire. Correcte. L'uaire.
O uaire.
Exacte. On venen ous. La persona o la parada que ven ous és l'uaire.
I que toca el... Bueno, no és igual. Un uaire... Bueno, no, eh?
És a dir, que mireu, l'anticonstitucionalment i l'uaire.
I queda fantàstic en una conversa, això. Pam.
Sí, queda molt bé. Només hi ha una cosa que ens preocupa, és que ara mateix és una paraula que ha caigut molt en desús. Tàcticament no la fa servir ningú. De fet, ara mateix només es comptabilitzen dues persones que la facin servir. Per tant, si us hi voleu sumar, perquè és que està la pobra paraula allò, sí. Nosaltres sí, eh? Nosaltres encara anem a l'uaire. Exacte. Sí? Per tant, si anem a comprar ous, anem a l'uaire. Doncs aquestes són la més llarga i la més curta de les paraules pentavocàliques en català.
Perfecte.
Vinga, va, i per acabar...
Oh, va. Com dieu vosaltres aquí a castellà, la rosella?
Va de badoc. Ubec.
Jo he sentit altres paraules, perdona, eh? Com? Sí.
També.
També, quiquiriqui. Oi? Perfecte, doncs. Mira, tota la gent està...
Doncs mireu, acabarem aquest bloc de diversitat lingüística, que ara hem volgut també mirar, el català també té curiositats lingüístiques que poden ser divertides, i hem agafat aquesta flor, la rosella seria el nom estàndard, sí? Perquè és la flor que té més noms diferents arreu dels països catalans. Val? De fet, en té més de 30, sí? Depenent del lloc on som. De fet, a Castellà i a Sabadell en diem va de badoc, sí? Històricament, a la Creu Alta, no? Que ara pertany a Sabadell, però fins l'any 1904 no formava part del municipi de Sabadell, en deien pipiripip, val? Imagineu-vos si varia en poc tros, i a Terrassa... Diu que en diuen paperola, no ho sé perquè no hi he estat mai a Terrassa.
Val? De rosella. I en Francesco Clicó, per si interessa algú.
El Francesco Clicó, però en francès només en teniu una de paraula, oi?
Jo diria que sí, perquè no em sona
sí.
Pavó, però més aviat Clicó. Sí, sí. No, però no tant com aquí, eh?
Doncs ara us les llegirem totes.
Sí.
Vinga, comences tu, començo jo.
Començo jo, va.
Endavant.
Rovella.
Ruella.
Ruguella.
Ronzella.
Rosellier.
Rosellera.
Gallaret.
Gall, gallaret.
Gallet.
Gall.
Lloca.
Cacarequec.
Cararequec.
Coquerecoc.
Quiquerequec.
Quicaraquic.
Quicaracoc.
Quiquiriquic.
Pipiripip.
Quiquiricall.
Peperepep.
Paramà.
Paparota.
Paperiu.
Puput.
Barabadoc.
Ababolé.
Babol.
Caputxí.
Monges.
Màpola.
Gamfanó.
Vermello.
Què us sembla?
Us agrada?
Sí.
També queda molt bé en una conversa, això. La primavera. La primavera.
Exacte.
Sortiran totes...
Doncs vinga, vist això, que ja heu vist que volíem fer una mica de curiositats per demostrar que les llengües poden ser divertides, anem a veure el català al món. I aquí farem l'última pregunta, repetiu, i després ja arrasquem.
Aquesta és la vostra gent d'aquí, del país.
Exacte.
No? Queda molt
I bé, la sàpiga que no contesti.
Sí.
Home, d'acord, Helena? Sí? Ho veig venir, eh?
A veure, hem dit que estàvem parlant d'unes 6.000 llengües. Ens quedem amb aquesta xifra, no? Dins d'aquestes 6.000 llengües, col·locaríeu el català. Posició número 1 seria la llengua més parlada del món i 6.000 la menys parlada.
Tenim 6.000 opcions.
També.
Va, qui s'anima a donar una...
Algú ha de començar.
200, vinga. He sentit no.
15. El català número 15.
Atenció, si ens agrada, la gent optimista de castellà.
Canta.
Vinga, què més? Està molt bé. Qui més dona una xifra? De 6.000, eh?
6.000. La 6.000 és la menys parlada.
Sí, la 6.000 té un parlant.
Un parlant, eh? Vull dir, que no... Vull dir.
200, també. Sí? Què més?
4.
Ara tenim un altre adolescent aquí a primera fila.
Exacte.
432. Molt bé. 1.000. Va, ara ja van sortint els pessimistes que fins ara estan calladets.
Al fons, algú que s'animi?
50, 70...
70.
Oh, escolta, esteu molt bé aquí castellà, no?
Sí, està bé.
Sou 28?
28.
Oh, escolta, tu... A veure, on són els pessimistes
sí,
de la sala? Perquè
l'esperança sí.
No pot ser guai. Que sigueu tan optimistes de castellà.
Està molt bé.
Algú creu que està més enrere? Que ho digui, no passa res. Estem a les fosques, no us veuen. 10!
Número 10? Ui, perdó.
Carai, tu escoltes, deprimiran quan els diguem, eh?
També.
Ara, 5.990. L'optimisme personificat.
Jo plego.
La gent ja marxa.
Ja està.
Diu, per què he pres una llengua que no parla ningú? Un parlant.
És tot fals.
Ningú parla català aquí. Va, doncs, normalment, algú vol afegir alguna altra xifra? No? Va. Normalment, això ho hem fet molts cops a instituts arreu del país des de fa anys. Tenim comprovat que normalment la xifra que es diu més entre 2.000 i 3.000. Uh-huh. Normalment se la situa entre la 2.000 i la 3.000. Sí que és veritat que hi ha llocs on la gent és més optimista i llocs on la gent és més pessimista. Val?
És molt interessant també per veure una miqueta la sensibilitat i el públic que tenim. No? Primer de tot, el català té gairebé 10 milions de parlants. O sigui, això són molts parlants. I el català es posiciona, pot anar variant evidentment, però és la número 88. O sigui que el català està col·locat de les 100 llengües més parlades del món. Molt bé, no?
Està molt bé. Sí. I s'estudia més de 150 universitats d'arreu del planeta.
Sí, però no totes, perquè jo d'on soc jo, que soc del nord de França, ho has dit. A Lille encara no s'estudia el català. No pot ser. Però sí que s'estudia en moltes universitats. Molt bé.
Per què us donem aquestes dades? Perquè normalment, com us dèiem, tendim a pensar que el català és una llengua de segona, una llengua de més d'estar per casa, d'on anirem nosaltres amb el català. No? I generalment tendim a situar-la més endarrere. Uh-huh. I sovint la xifra aquesta del 88 sorprèn. Val? Ja estiguis quasi a la 90, d'altres a la 77, depèn. Però sempre entre les 100 llengües més parlades del món. D'acord? Per què ho fem això? Perquè una de les preguntes que ens fan sovint a nosaltres és com veieu això del català? Hem de veure el got mig ple, mig buit. Nosaltres no sabem si l'hem de veure mig ple o mig buit. Sí que tenim molt clar que el volem omplir, aquest got, fins a tenir una llengua normal, com moltes altres. I per tant aquestes dades fan pujar l'autoestima. No dir, ostres, doncs, és estar entre les 100 llengües més parlades del món, a l'àmbit editorial, a internet, està entre les 20 primeres, estudia més de 150 universitats d'arreu del món. Per tant, déu-n'hi-do, estem parlant d'una llengua prou bé, prou bé. Per tant, anem a veure les dades sobre el català.
Perfecte.
Les hem agafat del Principat, sí. Val, per agafar el nostre àmbit més proper.
Quan ho fem, tenim xifres molt diferents. No? A veure, primer de tot, molt positiu això, un 94,4% diu que entenen el català. O sigui que aquí al Principat, nivell d'enteniment, comprensió, en principi, molt bé.
Molt bé.
Després posarem la font, Un 81,2% declara que el saben parlar. Fantàstic, no? O sigui, ens entenem i molta gent el sap parlar. Perfecte. Aquí ja comença a canviar el...
Anàvem bé, fins aquí anàvem
bé.
Sí,
doncs un 25% diu que comença les converses en català. O sigui que d'entrada, o segons l'interlocutor, doncs no comencem la conversa en català. O sigui, només un 25%. I ara... Només un 11,7% es mantenen quan es parlen en castellà, que evidentment és l'altra llengua, una de les altres llengües que es parlen aquí, evidentment, vull dir que el castellà. Clar, vull dir, aquí passem d'unes dades molt positives a unes dades no tan positives. I això és el 2018, la propera, que sortirà en 2 anys, més o menys.
Sí, aproximadament el 2023, ara.
Doncs a veure com anem.
Val? Per tant, fins aquí hem vist unes dades positives, no? per guanyar autoestima i, ostres, el grau de comprensió del català és molt alt, la gent que el sap parlar, tenint en compte la immigració que hi ha hagut, molt nombrosa, tant durant els anys 50, 60 i 70 del segle passat, com els anys 2000, no? Tu inclosa en aquesta immigració.
Ah, sí.
No? Per tant, malgrat això, déu-n'hi-do. Però el problema el tenim amb l'ús. El tenim el problema amb l'ús de la llengua. És a dir, mai no hi havia hagut tanta gent que sabés parlar català com ara, però resulta que al carrer l'ús social està baixant. I un factor que és clau en aquest sentit és que només un de cada 10 catalanoparlants es manté sempre parlant en català. És a dir, que l'altre 90% restant canvia de llengua i es passa al castellà davant de moltes situacions que després comentarem. Per què fem aquesta reflexió? Doncs mireu, perquè d'entrada a Catalunya ja no és una societat que podríem dir bilingüe com era fa uns anys, en què una part de la població s'expressava normalment en català, una altra en castellà. Ara mateix hi ha parlants de gairebé 300 llengües. Val, arreu de Catalunya, algunes d'aquestes comunitats lingüístiques tenen desenes de milers de parlants que fan servir la seva llengua diàriament. Per tant, estem parlant d'un entorn multilingüe, ja no és un entorn bilingüe. I en aquest entorn multilingüe, lògicament, és on el català hauria de ser la funció de llengua comuna. Val? Mm-hmm. Perquè, és clar, si no aconseguim que el català sigui el punt de trobada de totes aquestes llengües aquí a Catalunya, on ho farem? A Corea del Nord? Segurament no. No és el millor lloc per proposar-ho. Val? Per tant, l'ideal seria...
Es pot intentar parlar català allà.
Es pot intentar, vés a saber què passa. Val? Jo no ho provaré. En tot cas, el que sí que defensem nosaltres és que si a cada territori la llengua pròpia, perquè cada territori té una llengua pròpia, aquesta llengua pròpia fos el punt de trobada, la llengua comuna, la llengua en què es relacionessin els parlants de diferents llengües, cap llengua no acabaria desapareixent. Però malauradament això no és així i moltíssimes de les llengües estan amenaçades. Val?
I que ens encanten totes les llengües.
Exacte.
Eh? Sempre ho diem, això ho diem, estem parlant aquí de llengües.
Per tant, arribats a aquest punt, no, hem vist una mica una visió general de les llengües del món, hem vist com està el català, hem vist que les llengües són divertides, que és un patrimoni que hem de preservar, que serveixen per moltes coses, i arribats aquí diem, ostres, si hi ha tanta gent que sap parlar català, però a la pràctica resulta que l'ús social està caient, què podem fer pel català? Però què podem fer nosaltres? I ja no parlem de demanar o exigir les administracions que adoptin unes determinades polítiques lingüístiques. No, no. Què podem fer nosaltres com a parlants? Oi que sí?
Quina foto de reflexió, eh?
Estàvem pensant
sobretot
molt aquell
tu,
dia.
Vull dir,
estava reflexionant
molt. Inventa la sopa d'all amb el català.
Sí, jo crec que...
Gràcies.
Estàvem reflexionant molt sobre què podíem fer pel català i aquesta és la conclusió que vam arribar. Vam decidir anar de viatge. Val? Jo sé que aquí us agrada molt a l'aula de viatge. Sí? Ui, heu estat a la República.
Sí? Meridiana.
Algú ha estat a la República Meridiana? No?
Sí,
no hi heu anat mai?
No. Està molt bé.
No, 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 pensàvem que sí. I potser...
Sí, bueno.
Meridiana, sí.
Ah, la Meridiana, sí.
Sí, ja has estat.
Veus?
Home, l'avantatge que té és que és un país imaginari. Aleshores va molt bé anar-hi. Perquè dius, mira, avui voldria anar de viatge. On vaig? Perquè no tinc gaires quartos aquí.
No, no sé. Res.
República Meridiana. Jo em vaig fer uns farts d'anar-hi durant el confinament.
Fantàstic.
És un país molt bonic, la Home. República Meridiana. I mireu, és un país on s'hi parlen dues llengües. Val? El meridià, que ja podeu deduir que és també la llengua pròpia d'aquell país, d'aquell territori, i una altra llengua que és el cremoví. Mirem, què tenim en aquest país? Ah, quan vas enrere es desmunta tot. D'acord, no passa res. Sí. Què tenim aquí? Entrem a tirar una mica enrere a veure si s'arregla. Perfecte. Mireu, la República Meridiana és un país molt petit, molt petit, molt petit. Tant que només té 4 habitants. Val? Els hem anomenat A, B, C i D. D'acord? Els individus A, B i C tenen com a primera llengua el meridià. La llengua que han parlat des de petits, la llengua que parlen entre ells. Sí. I després tenim aquest quart individu, que hem anomenat D, que té com a primera llengua el cremoví. Sí? Per tant, ja veieu que és un país en què, home, 3 quartes parts de la població té com a llengua pròpia el meridià, una quarta part té el cremoví. Sí? Hem de dir també, que és molt important, que els parlants nadius de meridià també saben parlar cremoví. D'acord? I el parlant de cremoví també sap parlar meridià. Per tant, és perfecte.
Perfecte.
Sí? Poden entendre's en totes les llengües. Val? Anem a mirar quantes possibles converses hi ha en aquest país. Doncs fixeu-vos, n'hi ha 11. Val? Hi ha 11 possibles converses. Què pot passar? Que l'individu A parli amb el B, l'A amb el C, així n'ha fet tota la combinatòria, no? Amb grups de 3 també, ABC, BCD, etc. O que decideixin fer lloc a l'Assemblea Nacional, no? Reuneixen els 4 habitants del país i es posen a parlar, ABCD. Per tant, tenim que hi ha 11 possibles converses o situacions diferents en aquest país. Anem a veure quina presència tenen les llengües al carrer, quan les persones es troben. Però per fer-ho, introduirem un element que és molt important. I és que resulta que els 3 individus parlants de meridià, perquè creuen que és educació, perquè sempre ho han vist fer, perquè és el que toca, etc, etc, etc. Quan es troben l'individu D pel carrer, li parlen en cremoví.
Ah.
Canvien de llengua, però és que sempre ho hem vist fer, no, jo ho faig per educació, eh? Perquè, clar, no sé, la seva llengua és el cremoví, jo canvio. I és clar, l'individu D, que no pot parlar amb ningú sinó, amb la seva llengua, està encantadíssim, no, d'això? I escolta, tu continua parlant en cremoví. Ah, per tant, ell està encantadíssim parlant en cremoví. Anem a mirar en quines llengües són aquestes converses. Doncs mireu, resulta que només n'hi ha 4 de converses amb meridià. Per què? Perquè a les altres 7 converses hi ha l'individu D. I és clar, com que tots canvien de llengua, aquestes converses acaben desenvolupant-se en cremoví. Què passa doncs a la República Meridiana? Doncs quan aneu a fer turisme per allà a aquell país, si pareu bé l'orella, la majoria de converses que sentireu seran en cremoví. Clar, perquè la majoria de converses són en aquesta llengua. El meridià, home, sí que es parla, però molt menys. I curiosament resulta que és la llengua de la majoria de la població. Però en canvi al carrer ja té un ús més minoritari. i tot pels hàbits lingüístics. Mirem què va passar en el temps a la República Meridiana i la composició demogràfica ha canviat lleugerament. Val, i ara ja tenim que la meitat de la població A i B tenen com a primera llengua el meridià i l'altra meitat, C i D, tenen com a primera llengua el cremoví. Però tots saben parlar totes dues llengües. Val? Això es manté exactament igual. Tothom sap parlar totes dues llengües. Però l'hàbit aquest que comentàvem... Val? És a dir, els parlants de meridià, escolta tu, quan troben un parlant de cremoví, li canvien de llengua i li parlen en cremoví. I aquests, mira, encantats, no? Ells no tenen res en contra de cap llengua, però escolta, si els parlen en cremoví, doncs mira, continuen parlant cremoví. Què tenim aquí? Doncs tenim també les mateixes 11 converses, però resulta que en aquest cas ja només hi ha una conversa en meridià, que és quan es troben A i B. En totes les altres converses, com que hi ha l'individu C o l'individu D o bé tots dos, esclar, la conversa acaba sent en cremoví. Per tant, fixeu-vos, més del 90% de les converses en aquest país són en cremoví. En meridià és una cosa molt residual. I estem parlant que és la llengua de la meitat de la població i que la sap parlar tothom. No estem parlant d'una llengua absolutament desconeguda. No, no, estem parlant d'una llengua que en principi no hauria de tenir cap problema. I resulta que està absolutament arraconada. Què passa en aquestes situacions? Home, esclar, que arriba un moment, sabeu què passa? Que els països de debò no tenen 4 habitants, sinó que potser en tenen 4 milions o 40. I per tant la gent no es coneix entre ells. Sí? No es coneixen tots. Per tant, quan tu interactues amb algú desconegut, en una situació com aquesta, el més habitual és parlar amb cremoví. Per tant, difícilment t'adreçaràs en meridià a algú que no coneixes. Perquè és que és una cosa molt estranya parlar en meridià pel carrer, ja ho veig. Per tant, la immensa majoria de les converses que s'enceten al carrer són en cremoví.
I la gent de fora sí? Que arribi a la República Meridiana gairebé sentirà el cremoví. El cremoví es mantindrà en cremoví, per exemple, però tampoc sentirà cap necessitat o no haurà sentit prou el meridià com per dir-ho. Bueno,
exacte. També. Per tant, què passarà? Doncs que mica en mica el meridià anirà quedant arraconat, ja no serà útil, com diu la Gès, ja no serà necessari, i cada cop tindrà menys pes al carrer, fins que arribarà un moment que no el parlarà ningú. Això que hem d'explicar és un model teòric que es fa servir sovint en sociolingüística. És cert que és un model portat a l'extrem, perquè estem dient els parlants d'una llengua sempre canvien, els de l'altra no canvien mai. Sabem que la realitat és molt més complexa, però el que ens indica aquest model és que si hi ha els parlants d'una llengua que per defecte canvien molt i renuncien molt a la seva llengua, el que estan fent és que l'ús social d'aquesta llengua caigui absolutament en picat. Això és el que s'anomena substitució lingüística i és tal com han desaparegut la immensa majoria de les llengües al llarg de la història. Sovint pensem que les llengües desapareixen perquè s'extermina físicament els parlants, no? I algun cop ha passat. Ha passat a Cuba, per exemple, quan hi van arribar els colonitzadors, com que van portar espases i van portar malalties, va desaparèixer completament les dues, tres comunitats lingüístiques que hi havia en aquell moment. Va passar també quan l'any 1815 va entrar en erupció el Mount Tambora, que el que va fer va ser provocar és l'erupció volcànica més gran que registra la història, va acabar completament amb l'illa i, per tant, els parlants de Tambora van morir tots i aquella llengua va desaparèixer. Però això són casos excepcionals. Normalment les llengües apareixen per substitució lingüística. Una llengua més forta arriba, ve de fora i per un pes demogràfic, econòmic, social, polític, fins i tot militar, acaba guanyant espais fins que, a través dels hàbits lingüístics, l'altra va quedant completament arraconada. Val? Com podríem canviar això? Mireu, imagineu-vos la mateixa situació, aquesta segona que hem parlat. Imagineu-vos que els parlants de meridià un dia decideixen mantenir-se en meridià. I a partir d'ara nosaltres parlarem en meridià perquè total, si ens entén tothom. I els cremovins no cal que canviïn, eh? No estem demanant a ningú que canviï de llengua, però jo em mantinc amb la meva. Què passaria? Doncs que tindríem una única conversa en meridià, com fins ara, A i B, però també n'hi hauria només un en cremoví, la CD, i les altres, que són la gran majoria de les converses d'aquest país, serien bilingües. Jo parlo en una llengua perquè m'hi sento més còmode, tu parles en una altra perquè t'hi sents més còmode, ens entenem tots, per tant no hi ha cap problema. D'aquesta manera, això es podria allargar a eternum i no desapareixeria cap llengua. Sí? Quin és el problema? Que això a la pràctica no ha passat mai. Val? Per què? Perquè sempre hi ha una llengua que té més força que l'altra. Sempre, sempre, sempre. I per tant l'acaba arraconant. Val? Per tant, l'única cosa que nosaltres podem intentar fer per ajudar una llengua que està en procés de substitució parlar-la. És el nostre abast. Val? Recordeu aquella dada que explicava la Gés fa un moment, no? Un 11,7% dels catalans es mantenen en català. Això vol dir que el 90% restant canvien de llengua, en situacions en què no caldria, perquè ja hem vist que el 95% de la població del país entén el català. Per tant, són casos puntuals en què, d'acord, canvio de llengua perquè no m'entens, però en general no caldria. Per tant, el que nosaltres defensem és això, aprendre a mantenir-nos en català, amb comoditat, amb normalitat, amb un somriure, i no passa res, no? Però ara veurem una miqueta d'on ve i què vol dir.
A mi m'ha donat ganes d'anar a viatjar.
A la República Meridiana, sí, oi? Sí. Jo aprofito per veure-hi.
Que esteu bé? Sí?
Esteu bé, sí? Aviam, però que no tenim... Vinga, va, anirem una mica rapidets per no allargar-nos.
Vinga.
Explicarem molt ràpid.
Sí.
Les causes d'això. Per què ho fem això, els catalans? No, en aquest cas, per què canviem de llengua? Primer, l'aprenentatge. Val? Per edat, segurament, gairebé tots, o tots els que sou en aquesta sala, vau ser escolaritzats en castellà. Val? Per tant, us van donar a entendre, no cal que us ho expliquem nosaltres, oi, que el castellà era la llengua de debò i que el català, mira, si el parles a casa, d'acord, però que ja està. Val? Per tant, això crea en l'inconscient col·lectiu la creença que la teva llengua és una llengua de segona. I és molt estrany fer-la servir amb algú que ve de fora. No? Per tant, tendeixes a utilitzar l'altra llengua que és més forta. Això ha propiciat el canvi de llengua. Per què les generacions que ja hem estat escolaritzades en català ho continuem fent? Doncs en aquest cas, per imitació. Val? Imitem. Si els pares, els mestres, els periodistes, els polítics fan aquest canvi de llengua, nosaltres imitem i també el fem. I finalment, els prejudicis. Val? Arrosseguem molts prejudicis lingüístics, moltíssims. Ara la veritat és que tenim molt poqueta estona per parlar-ne, només els mencionarem per sobre. Penseu que nosaltres fem un taller, abans fèiem la broma de les 5-6 hores, fem un taller que dura 4 hores. Val? Bueno, fem un de 2 hores, l'hem arribat a allargar 4, per parlar de tot això amb molta calma, val? De per què ho fem i sobretot com canviar-ho. No? Però tenim molts prejudicis que ens condicionen a l'hora de fer servir llengües amb normalitat.
I així mireu, després podem compartir també tots plegats, no? Experiències que segur que també...
En els tallers podem compartir molt en aquest sentit, no?
Ai, sí.
Primer prejudici, només els citarem així molt per sobre, eh? Sí. Un aspecte de catalanoparlant. La gesta aspecte de catalanoparlant. No ho sabem, podria ser...
Podem dir-ho així, sembla francesa i tot.
Sembla francesa i tot, oi?
Clar,
fa 100 anys potser sí que veure algú de Colonet o amb una determinada indumentària, etc., ens podria pressuposar que no era català. Però ara hi ha catalans de tots colors i de totes les, no? Per tant, l'aspecte de català no parlant...
Dins del català, clar.
Exacte.
Ai, perdó. Si cap nouvingut no parla català i tots parlen castellà, no necessàriament. Coneixem casos, no? Una amiga, no? De Brasil, abans d'arribar aquí. I és més, hi ha també molta gent que ve amb llengua, o sigui que venen, perdoneu amb el micro, coneixement de que poden entendre, no, el català, o sigui que hi ha també molta gent que arribi aquí que ja puguin entendre, no, dintre del català.
Exacte.
No vol dir que tots parlin castellà, això no vol dir tampoc.
De fet, en la migració de principi del segle XXI, només un de cada tres parlava castellà.
Ah.
Els no parlaven ni català ni castellà, per tant, els hauríem pogut acollir perfectament en català, no? Però arrossegàvem aquest prejudici, no? Que algú que ve de fora doncs no toca. No?
Aquest jo no l'entenc. Jo no l'entenc. Parla en català, fa província.
Fa de poble. De vegades ens han dit, no? I de vegades
sí?
Està molt inserit.
Sí?
No, allò... Això afecta sobretot molt al País Valencià i a les Illes, quan hem anat a fer, per exemple, aquesta xerrada i el taller a les Illes.
Sí?
Hi ha molt el convenciment que la llengua, doncs això, no és molt de poble i per tant, de cara en fora no la farà servir, no? El català és un obstacle. Quan vas arribar...
Home, pot ser un obstacle, com qualsevol llengua, quan arribes en un lloc, no? Per aprendre una llengua és molt difícil, no? Però, finalment, quan ja comences a parlar una llengua... Jo quan vaig arribar aquí no sabia res de català, eh? És més, vaig venir de França, amb la educació cap a la diversitat lingüística molt important en aquell moment, ara va com millorant una miqueta, no? Però a mi em van dir, si tu vas a Barcelona i no parles català, la gent no et respondrà. Us juro que m'ho van dir a la secretaria de la universitat, on encara no estudia català, serà per alguna cosa, no? Però sí que és veritat que jo vaig arribar amb una idea a veure com va, no? Evidentment no va ser així ni... I a l'aprendre el català, evidentment, això em va obrir encara més portes, no? Portes per conèixer la gent, per integrar-me, per fer aquest... aquesta, o sigui que el català no és un obstacle, ni molt menys, és un enriquiment, és una porta oberta per tantes coses, no? Ai, sí.
I l'última, aquest és el prejudici estrella, no? Estem convençuts que si ens mantenim parlant en català estem sent mal educats, no?
O,
ens han fet creure...
O, perdona, sí? La polaritat de l'altra banda. O sigui, fer el canvi de llengua és de bona educació, és cordial. Que jo també tenia aquesta idea. Jo quan vaig arribar aquí deia, els catalans són molt macos, són molt pacifistes en aquell moment, jo pensava fa 15 anys, és que canvien la llengua. Imagina't, o sigui que tant d'una part com de l'altra no anem bé, o sigui, aquest gest...
És important entendre que es pot ser ben educat o mal educat en qualsevol llengua, no? El fet de canviar de llengua o no, no ens està fent més mal educats, no? Perquè si nosaltres canviem de llengua i l'altre no ha canviat, què vol dir que el mal educat és ell? Aleshores, és a dir, és un argument que no s'aguanta, no? Però ens l'han fet creure molt, 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 no? Aquests prejudicis ens limiten molt perquè els tenim molt insertats a la ment, diguem, i per tant, davant d'un interlocutor que pensem, ai, que no sé si ens entendrà, ai, que té un color de pell diferent, ai, que porta un mocador, ai, que ens sembla que ha vingut de no sé on, ai, que l'he sentit parlar castellà, etc. Doncs ja fem el canvi de llengua, no? Ja ho veiem, un 90%. I clar, és el que provoca aquesta caiguda de l'ús social del català. Per tant, nosaltres el que proposem és que abans de fer aquest canvi recordem aquests prejudicis, no? Perquè, evidentment, és molt difícil trencar aquests prejudicis, i més amb una xerrada ara així ràpida, que només hi passem per sobre. Però, com a mínim, volíem mencionar-los perquè tingueu en ment això, que ens condicionen i que no ens deixen ser parlants lliures, no? Per tant, hem de ser capaços de trencar-los.
I fer aquest moment de reflexió abans de fer un canvi de llengua, no? Perquè, no? En aquest moment, no d'una forma així inerta, no? Perquè ha de ser així.
Com ho podem fer per facilitar la comunicació? Perquè, esclar, això que us estem dient ara, nosaltres defensem el mantenir-nos en català, però no és fàcil, no és fàcil, val? Perquè són molts anys una inèrcia de fer aquest canvi de llengua, no? I no vol dir que ja no haguem de parlar castellà, és una decisió molt personal de cadascú, no? Ara al final, ens queden 5 minuts, no ens allargarem més, en parlarem, no?, d'això, de que cadascú ha de parlar allò que vol, no?, en tot moment, però en tot cas que qui vulgui aportar aquest granet de sorra al català, doncs ho pugui fer, no? Maneres com podem facilitar la comunicació.
És recular aquest canvi de llengua, no? Primer de tot, no? Que suposem que ho feu, no? Oi que m'entens quan parlo català? Si m'entens. Si diu que sí, endavant. Si diu que no, també ha entès la pregunta. Llavors és com, a veure, no? Perquè jo...
Contesti que contestis que sí.
Que ja.
M'entens si parlo en català? No. Gràcies, doncs continuo.
Va, clar.
M'has entès?
Com somriure sempre.
Per tant, no, perquè és una cosa que de vegades hi ha molta gent que té el neguit, no? És que clar, jo no sé, és que
clar,
de parlar,
i
no sé si m'entendrà o no. O pregunta-ho, no passa res, no? I en la immensa majoria dels casos et trobes que l'altra persona et diu sí, moltes vegades es disculpa, no, perdona, que jo potser no el parlo, o sí, o el parla, eh?
Sí.
Per tant, t'endossaran sorpreses, no? Nosaltres fa molts anys que només parlem català aquí, no? I es pot fer. Per
jo,
tant, no,
jo a França amb els meus pares també, però clar, no...
No t'entén, no hi ha manera, els seus pares...
Ens acabem d'entendre, vull dir que... Però...
Ah, no malament, els
seus pares. Sí, però anem-hi.
Què més podem fer?
Parla més a poc, clar, també és un exercici, també segons les situacions, però clar, és d'acord, tu m'entens, però si parlo a poc, parlo tranquil·lament i a veure què passa. Fent ús del llenguatge no verbal, evidentment si demanen on és el mercat i dius és al fons de l'esquerra i l'altre se'n va cap allà, doncs potser no és un problema de llengua, sinó potser de coordinació, com pot ser en el meu cas. El llenguatge no verbal. I fins i tot, però clar, això jo no l'he fet mai, no sé si tu, però aviam, anar intercalant paraules del castellà o d'una altra llengua. A veure, també és un exercici.
Sí,
però
que com... servir alguna paraula que dius, ai, aquesta no l'entendran, potser, no?
Clar, doncs són com totes estratègies que poden semblar molt evidents, però a l'hora de posar-s'hi, no? Només és com frenar-se de dir, ui, faig aquest canvi, però... No?
Exacte.
I
vist això... Sí que ja entrem l'última cosa que volíem compartir amb vosaltres.
I això, perdó, i això sí, s'anima també nova, no?, per aprendre, perquè és una forma d'animar. Perdoneu el micro. Si el canvi de llengua, la possibilitat no ho estic fent bé, acaba d'animar l'altra persona, no? És tot psicològicament molt important pels nouvinguts, no?
Exacte. Convertir el català en una eina d'acollida, no?, i d'integració. Mireu, com que nosaltres el que us proposem és, primer de tot, volíem despertar-vos l'interès per les llengües, no?, de dir, ostres, això de les llengües, doncs mira, no m'ho havia parat a pensar mai, o sí, eh? I està bé, estaria bé preservar aquest patrimoni que tenim de 6.000 llengües, no val? De pes al català, ostres, clar, el català és la que tenim aquí, potser podem fer alguna cosa, no? Perquè hi ha algunes dades molt bones, d'altres no tant. Ostres, això de canviar de llengua massivament està perjudicant molt l'ús social. Va, jo vull fer alguna cosa. Vull parlar més en català. Va, vull deixar de canviar de llengua, potser no sempre, potser amb el meu cunyat o amb aquella companya de feina o amb el forner o el que sigui, vull continuar parlant en castellà. No passa res, d'això es tracta, però que en cas que en totes aquelles situacions en què diguem ai, mira, és que no ho havia pensat, i és veritat, hi ha moltes situacions en què a mi m'agradaria parlar en català i no ho faig. Us proposem aquest full de ruta, val, aquest full de ruta, és una manera de poder començar a practicar, perquè és una cosa que no la pots fer per l'altra, sí? Tu no pots dir, mira, a partir d'ara parlaré sempre català, i ja fer-ho, potser sí, però no és el més habitual, normalment les inèrcies tenen molta força, no? Nosaltres el que us recomanem és que agafeu sempre un full, el poseu així en horitzontal, apaisat, i feu aquestes tres columnes. Val? Recomanem que ho feu escrit. Els psicòlegs normalment recomanen les coses per poder-les anar treballant i veure-les també com un progrés, no veure el diari d'èxits, que en diem. I posarem a la columna aquella de cap allà i posarem totes les situacions en què ara mateix estem parlant castellà. I a les de l'altre extrem hi posarem les situacions en què ara mateix estem parlant català. Què posarem a la columna misteriosa del mig? Doncs les situacions en què vull parlar català. Val? Que no tenen per què ser totes, repeteixo, o sí. Però això és decisió individual, cadascú decideix el que vol. Val? Però hi ha algunes situacions en què ara mateix no estic català i vull emprar-lo. Perfecte. Doncs aquestes situacions les passarem de la primera columna a la segona. Les copiarem allà al mig. Per tant, ja les tenim identificades, les situacions. Què hem de fer a continuació? A continuació, les classifiquem. Això és important, perquè de vegades els humans ens compliquem innecessàriament. Val? Quan tenim totes aquestes situacions en què volem començar a parlar català, identifiquem quines són aquelles que ens serà molt fàcil fer-ho, canviar, mantenir-nos en català, d'altres que ens semblen mitjanes, quines les trobem difícils i quines ens semblen absolutament impossibles. Jo mai no aconseguiré parlar català en aquesta situació. I aleshores què fem? Comencem per les fàcils. Sembla molt evident, però que de vegades ens hem trobat gent que ens diu jo vaig intentar fer allò que dèieu i no funciona, eh? El que no funciona? No, és de parlar català sempre. Però com ho has fet? No, és que l'altre dia vaig trobar una noia gambiana que feia 4 dies que vivia aquí i no hi havia manera que ens entenguéssim. Clar, és que una noia gambiana que fa 4 dies que ha arribat és una situació impossible ara mateix.
Va fer l'acollida en català.
Això està molt bé. Sí, això està molt bé. Però no se'n va acabar de sortir. Per tant, diem, no, comencem per les fàcils, comencem pel el de la botiga d'aquí al costat, que saps que t'entén, comencem per aquell company de feina, per aquella veïna, pel que sigui. Sí? Per tant, nosaltres proposem començar per les situacions fàcils i anar-ho provant. Aleshores, amb pràctica, amb temps, amb experiència, amb paciència, amb perseverança, amb una miqueta de tot, sí? No ens n'adonarem i en aquelles situacions podrem parlar català amb normalitat. Val? I què passarà després? Home, doncs que algunes de les situacions que havíem classificat com a mitjanes, com que ja ens semblaran fàcils perquè tindrem experiència, això és com tot, ja les passarem també a la... perquè ja hi podrem parlar català. I després ens passarà el mateix amb les difícils i fins i tot potser amb les impossibles trobarem les eines per fer servir el català en aquella situació amb normalitat. Perquè amb això arribaríem al que nosaltres anomenem l'assertivitat lingüística. Nosaltres el que no pretenem és fer heroïcitats. Val, mira, jo he aconseguit mantenir-me en català tot el dia, això sí, he perdut 3 quilos. Dels nervis que he passat i del que he suat. No. Això no és sostenible. Val, això no pot anar així. El que nosaltres volem és que s'aprengui a parlar, a mantenir-se en català, amb absoluta comoditat, amb normalitat.
I sense veure que pugui haver un conflicte. Això és el tema, també, de dir, ara parlaré... No, parlo la meva...
Amb normalitat, amb comoditat.
Que pugui generar un conflicte, no?
Correcte.
I a més a més, un somriure, encara que sigui sota la mascareta, que es vegi, que tot bé. Què passa?
I d'aquesta manera, com bé diu la Gés, anirem utilitzant cada cop cadascú de nosaltres una miqueta més el català. Fent servir una miqueta més el català, el que estarem fent serà que aquella situació que us hem presentat com a República Meridiana i que segur que us sonava bastant, doncs cada cop el català tingui més presència al carrer, perquè hi hagi moltes situacions en què ens adonarem que sí, que la podem fer servir. I d'aquesta manera és l'única cosa que tenim al nostre abast per fer que la llengua pugui esdevenir una llengua més normal, val? Que les persones que venen de fora es trobin que realment la fa servir molta gent, l'aprenguin, la puguin practicar, perquè són molts els alumnes que van al consorci, que aprenen català i que després, quan surten al carrer, a la vida real, ningú no els parla català pel seu color de pell o pel mocador que porten i no hi ho deixen estar. crec que també ho deixaríem estar nosaltres, no? Si estiguéssim en un altre país, aprenguéssim la llengua i ningú després no ens la fes servir. No?
Fins i tot, oi que hi eren racistes els catalans perquè es guardaven la llengua per ells?
Exacte, això m'ha arribat a dir. No? Gent que ha percebut, immigrants, persones no vingudes que han percebut, no, els catalans amb aquest tema són molt...
I això, quan la gent de fora, jo començo a parlar català, oh, que bé, català!
Però has de fer l'esforç, has de parlar català malgrat els catalans, oi, de vegades? És una mica contradictori, sí. Així que res, aquests són els missatges que volíem transmetre a nosaltres. Primer, que estimeu les llengües, que les descobriu, que busqueu curiositats, que és un món fantàstic. Després, que home, que tenim el català aquí, que a nosaltres ens agradaria molt salvar les 6.000 llengües del món, però si podem fer alguna cosa per alguna, és la que tenim aquí a tocar, de la mà o de la llengua, que és el català. I què podem fer? Parlar-la. Una cosa tan fàcil i tan difícil alhora com parlar-la en la majoria de situacions. I dit això, gràcies.
Gràcies. Gràcies. Ja comencem amb les preguntes i tot.
Sí.
Què organitzes?
Moltes gràcies.
Algú amb el micro que està fent així, eh?
Veiem aquí el desplegament de micròfons.
A veure.
Totes les preguntes que...
Examen. Que organitzat, eh? La gent encara no ha marxat.
Aquesta xerrada que heu fet avui aquí, dieu que l'heu fet a molts llocs, que feu ruta, que feu, diguéssim, promocions. Jo us demanaria que anéssiu a TV3 i que els periodistes, els guionistes, els editors, els responsables de continguts, els digueu que, per exemple, quan parlin d'esports, en comptes de dir top 10, en comptes de dir Final Four, en comptes de dir Champions League, gol a baix, que recordin que tenim una llengua pròpia i que no serveix de res que el poble faci un esforç quan ells sistemàticament fan aquesta genuflexió davant d'una cultura que no és nostra.
Sí, molt bé.
Sí. Sí.
Que els anglicismes, oi, també?
És així, eh? És a dir, el pes de l'anglès també és molt, molt gran. No penseu que afecta a nosaltres, pobrets, vull dir que som qui som, però és que fins i tot en el cas de França també s'han pres mesures moltes vegades per intentar frenar la invasió, per dir-ho d'alguna manera, de l'anglès. No, estem parlant del francès, que és una de les llengües més parlades del món, no? Imagineu nosaltres. Completament d'acord amb el modelatge que dèiem, no? Dels mitjans de comunicació.
Sí, els mitjans.
Gràcies. Hola.
Hem de repetir. Hola.
Aquí, perdó. Veiem la veu i no...
Jo veig la llum, però...
No, allà, veus la llum, allà.
Jo veig
sota la llum.
Ah, sí, sota.
Bona tarda.
Bona tarda.
Enhorabona per aquesta exposició. Jo us voldria demanar, aviam, aquesta exposició que heu fet, que estem en un entorn on lògicament és positiva, l'heu fet en entorn castellà per intentar lògicament obrir-los els ulls una mica i això?
Sí, 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 sí. Ho hem fet, o sigui, nosaltres anem on calgui, no? És a dir, nosaltres el que anem és compartint la nostra bogeria per les llengües i pel català, no? I sí, 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 totalment, i especialment a escoles i instituts, on especialment a la franja de l'Institut Social de la Llengua baixa molt, sí que hi hem anat, de fet demà també anem a Vilafranca a un institut, hem anat a instituts d'arreu de Catalunya, alguns
a Rubí,
exacte, alguns amb poblacions més catalanoparlants, d'altres menys, perdoneu que el micro segons com va i ve, i ho hem fet també, perquè nosaltres creiem que això que nosaltres expliquem és per tots els públics, no? És a dir, no és una cosa adreçada a algú que sigui català parlant d'origen i per tant dius, mira, com que és la teva llengua, doncs te l'estimes i vols fer alguna cosa, és evident que seria un públic més fàcil en aquest sentit, però nosaltres ens adrecem a tothom. I de fet el canal que tenim d'Instagram, que és aquest que teniu per aquí darrere, bueno, sí, @llenguaferits, val? Una de les coses positives que en rebem com a informació, com a resposta, és que ens trobem molta gent que deia, mira, jo això del català a mi em feia molta mandra, no? I tenia aquest punt d'animadversió,
rebuig,
no hostilitat, o a vegades sí, però en tot cas com indiferència, no?
Sí.
I és bonic quan se'ns ha anat acostant molta gent, fins i tot gent que coneixem i gent que no, que ens deia, mira, jo és que això del català, a mi cada cop que sortia el tema jo em tancava en banda, perquè no... I en canvi ara entenen que forma part, que és una llengua més de totes les llengües del món, que és un patrimoni que és de tothom i que s'ha de preservar. No? I per tant, en aquest sentit, sí que és molt bonic quan veiem reaccions d'aquestes positives. No? Evidentment, una persona que té com a primera llengua el castellà, aquest últim exercici, no?, que proposem mantenir-se en català, els pot costar molt més o potser el veuen des d'una altra perspectiva. No? Però no ens hem trobat amb rebuig de dir ui, no, això no. I el nostre discurs sempre és el mateix. Mm. És a dir, que sí, que anem molt a tot arreu i també en particular de vegades tendim a pensar que un públic catalanoparlant, favorable a la llengua, doncs ja ho té tot clar, no? I el que ens trobem molt, fa molts anys que ens dediquem a això, i per tant hem anat recollint com una experiència, no? I sí que és veritat que hi ha molta consciència lingüística, especialment entre la gent que té el català com a primera llengua, això és així, però alhora passar a l'acció, de dir, ostres, doncs jo ara sí, em mantinc en català, ho faig amb normalitat, això costa molt més, no? És com dir, la majoria de gent té una consciència ecològica, més o menys, que hem de preservar el planeta, no? Tothom ja està més o menys d'acord que no podem anar. Però d'aquí a fer alguna cosa, hi ha molta gent que no, jo rotllo perquè em fa mandra tenir quatre bosses diferents a la cuina, no? Home, noi, doncs... I per tant, nosaltres el que hem observat molt és que hi ha un espai molt gran entre la gent amb consciència i la gent que realment actua després en conseqüència, no? I aquí també és on treballem, no? De dir... Perquè de vegades els catalanoparlants és com de nosaltres, com que és un catalanoparlant ja està, no? I no, al contrari, tenim una responsabilitat brutal perquè podem arrossegar, no? Però amb aquest perfil que tu comentes, la veritat és que molt interessant, i fins i tot amb altres comunitats lingüístiques, com la francòfona,
que tenim també en aquest sentit, doncs jo amb la meva comunitat francòfona, si es pot dir així, doncs clar, jo quan parlo amb la majoria de les amistats o gent, o quan vivia jo, per exemple, que també és un altre ambient, que és molt cosmopolita, no? I gairebé jo, clar, venim de Sabadell, jo deia, uf, i que és que no es parla, no sentia jo el català a Barcelona, no? On vivia jo. I llavors sí que també és anar fent aquest treball de fer entendre això que deia el David, no? que és una llengua, que estem parlant de llengua fora de... Vull dir, intentem també dimensionar molt en el sentit lingüístic, és un patrimoni que no podem perdre. I la gent que parla castellà, en aquest cas, no? La primera llengua, no estem demanant tampoc que l'altra persona canviï de llengua, però que puguem, com a mínim, no? expressar-nos en català i que l'altre, si vol respondre en la seva llengua en català, o tant de bo qualsevol altra llengua, no? Mantenir com a mínim unes converses bilingües que ningú, per inèrcia, no, que hagi de canviar una llengua. L'altre dia no estàvem parlant, no, amb un noi d'Argentina que fa molt que diu, és que em sap greu perquè no parlo bé el català, i cap problema, jo vaig continuar en català, no, i ell i en castellà. Vull dir que jo soc filòloga hispànica, m'encanta el castellà, no tenim res en contra, ni només faltaria, però és això, és fer almenys entendre que el català és un tresor, és un patrimoni, com la teva llengua, com la meva llengua, com totes les llengües. Llavors no hi hauria d'haver cap, no?, identificació amb tantes coses, no? De dir, practiquem la llengua perquè és la llengua d'aquí. I també anem als claustres també per parlar amb els professors, perquè hi ha tot aquest tema també lingüístic. Ja. És això.
Hola.
Gràcies. Hola.
Que m'ha fet curiositat al principi amb les estadístiques de països que tenen moltes llengües. Hi havia un arxipèlag, ara tampoc no sé el nom, que n'hi havia 183.
Vanuatu.
Doncs sobre quants habitants està, se sap?
Sí, no recordo ara quants habitants té Vanuatu, però la densitat, és a dir, la proporció llengua per habitant, és la més alta del món.
Exacte.
Això sí, hauríem de mirar, ara podríem fer un Google aquí ràpid, i mirar quants habitants té Vanuatu. Ara ho miraré, mentre contestem una altra pregunta, si de cas,
sí.
Però la densitat, això podem dir que és la més alta. Sí, és a dir, Papua Nova Guinea té més llengües, en té 832, però també té moltíssima més població. En canvi, Vanuatu realment és un arxipèlag. És un arxipèlag i estem parlant d'una densitat extremadament alta. Sí.
Jo voldria fer una pregunta. Us voldria saber la vostra opinió. Els mitjans audiovisuals, tal com apuntava el senyor, doncs són importantíssims, evidentment. El cinema en català. La traducció. És important que el cinema... La vostra opinió, simplement, no és el que ha de ser ni el que no ha de ser. La vostra opinió. És important que les pel·lícules es tradueixin al català perquè sigui més normalitzat per tots, i a més a més la gent gran, concretament jo. Si veig moltes imatges i moltes lletres, al final faig un garbuix, ja perdo imatges per llegir lletres. Llavors, quina és la vostra opinió? Defensant el català davant de la disjuntiva de les dues importants de mantenir la pel·lícula en el seu idioma original o la possibilitat de la traducció. Què en penseu?
Uau, és una pregunta molt interessant.
Sí, de fet, podríem parlar de la traducció. Home, el doblatge, sí. Com a dues coses, no?
Clar, el sector del doblatge en català, per exemple, està molt malament, vam fer un vídeo, no?, de Llengua Ferits. Clar, és interessant aquesta qüestió perquè, clar, també si visibilitzem el català en el sentit de no conservar la llengua original, tampoc tenim llavors la possibilitat de practicar aquesta llengua i d'aprendre-la, no? Per exemple, jo a França, que era bé totes les pel·lícules, ara molt millor, però eren totes doblades, o sigui que clar, no com a Holanda, per exemple, on hi ha una cultura, no?, de tenir la llengua original i subtitulada. No, està molt bé aquesta pregunta, sí. Perquè clar, és els subtítols en català, llavors continuem amb el català, mantenim la llengua original, clar, seria el nostre postulat també com a llengua ferit, no? Però clar, per exemple, plataformes com Netflix, bueno, hem sentit Willis i tot avui em sembla que amplifica molt més la possibilitat doncs, de fer el canvi al català. O sigui que tenir tu el dret de fer el canvi de llengua, per exemple, això seria la millor opció, perquè ja tens la llengua original, llavors la pots aprendre, la pots practicar, i després la passes al català i tens un doblatge perfecte, que és molt important també tenir una cura de traducció del doblatge, però així tu pots triar també. Jo crec que seria la millor opció, que teniu una manera, no?, de poder canviar la llengua, però també mantenir la llengua original, que també és el que ens agrada. No?
Segurament, si estiguéssim en un país amb una llengua normal, apostaríem doncs, per mantenir, sense cap mena de dubte, sempre l'original. No?
Sí,
perquè la llengua no tindria aquesta funció addicional d'integració. És a dir, TV3, als anys 80, va ser una eina d'integració lingüística incomparable. No? Moltíssima gent, que per edat ja no podia anar a l'escola, va aprendre català gràcies a TV3. No? Per tant, en aquest sentit, clar, el doblatge aquí, qualsevol eina que ens pot servir per normalitzar la llengua és molt necessària. No? I per tant és per això que creiem que el doblatge en català exerceix una funció que en altres llengües no hi seria. No? Deixant de banda el fet que a nosaltres ens agradi més la versió original, subtitulada,
sí,
però
sí, per
entenem que aquí és molt important el factor aquest doblatge. Justament això, no? Netflix ara ha dit que sí que subtitularà, com a mínim, un percentatge de les seves emissions en català, no? Abans de final d'any. La traducció és tot un món, també, no?
Sí. Li he traduït jo al francès.
Suposem que administrativament, entre comèdies, jutjats i tot això, fins que no arribi a un tant per cent, això deu ser ja com impossible.
Home, nosaltres, clar, quan hem parlat aquí de normalitzar la llengua, hem fet una petita trampa, no? És a dir, nosaltres ens centrem en els hàbits lingüístics, no? I diem, podem fer alguna cosa pel català, podem fer que sigui una llengua més normal si aprenem a mantenir-nos-hi, no? En català. Això és una condició necessària per normalitzar la llengua, però no és suficient. Uh-huh. Val? De fet, cal una altra condició, que també és necessària, però que tampoc no és suficient per ella sola, que és tenir poder polític al darrere. Val? Totes les llengües que s'han normalitzat a Europa els darrers 100 anys, per exemple, ho han fet perquè han tingut un estat. Generalment, o el territori s'ha independitzat i, per tant, ha tingut el poder polític real de normalitzar la llengua, o bé és un estat plurilingüe, com Suïssa, principalment, i després Bèlgica, no?, que sí que aposten clarament pel plurilingüisme. No? Si no, sense aquest poder polític, poca cosa, no? Però no n'hi ha prou.
Tampoc és una garantia, perquè
no n'hi ha prou.
Per exemple, amb el gaèlic, doncs la llengua està molt protegida, però la gent no la practica al carrer. Llavors, és el conjunt de...
Però seríem que són totes dues coses, no? Sí. És a dir, o Andorra mateix, no? L'única llengua oficial d'Andorra, el català. Està normalitzat el català a Andorra? Ni molt menys. Per tant, calen totes dues coses, poder polític i una transformació en els hàbits lingüístics dels parlants. Com que nosaltres no som polítics, doncs el que intentem és transformar els hàbits lingüístics. No?
Hi ha una qüestió que és preocupant, que és entre la joventut, per exemple, que, clar, per molt que vulguis demanar-los doncs, això, que facin aquest pas cap a la llengua, cap al català, és veritat que els mitjans que els envolten, de tot tipus, digitals, youtubers, la música, la troben en castellà, no troben mitjans en català. Llavors aquí diríem que és un dels problemes seriosos perquè per ells acaba sent la llengua catalana una llengua que no participa d'aquest món cultural seu. No? I clar, aquí quan dèiem que hi ha una responsabilitat que ja no és nostra, sinó que és dels poders, no? Seria important que els poders incidissin en aquest tema de la comunicació, no? Perquè és aquí on hi ha també una de les claus perquè la llengua catalana pugui tenir una pervivència.
Exacte. Sí, és evident que la franja de joves, jo soc professor d'un institut, aleshores és una edat com molt complicada, no?, en tots els sentits. Penseu que ja no escolta la gent. Jo ara aquí que estic escoltant-me tot és fantàstic.
Està gaudint?
Jo estic gaudint i jo faig aquestes xerrades per dur-vos a les tardes per compensar-ho dos matins. Però, a part d'això, és cert que hi ha un problema, no, en aquesta generació, i clar, ells s'han trobat que tot el seu mercat, és el que diu l'Anton, no, és en castellà. Fins i tot arribem a casos extrems. Jo, per exemple, estic en una escola, en un institut, on el 70% de l'alumnat, jo diria, és catalanoparlant, val? I per tant la llengua que se'ns parla més a l'institut continua sent el català, però alumnes que entre ells es parlen en català sempre, que ho saps, perquè els veus, després quan parlen per Instagram, per exemple, els veus, es comuniquen entre ells en castellà, pengen les coses en castellà, i es parlen entre ells en castellà quan no els has sentit mai dir-se una paraula en castellà en directe, però al passar per través de les xarxes, i clar, com que cada cop estem en un món més virtual, això cada cop té més força, no? I els seus referents musicals, clar, ens falta tot això.
I també hi ha aquesta gent catalana, que youtubers, no? Hi havia un estudi, no?, de l'any passat que deia que, clar, per què ells trien fer contingut en castellà mentre que són catalans o catalanoparlants, no? Llavors hi ha tot aquest tema també, si el mercat és més gran, volen, llavors on posen en castellà o en anglès, llavors clar, els joves també veuen això, llavors reben aquest missatge, no?, de dir, soc més popular, no?, si jo parlo la llengua dominant, no?, una llengua o més abast, mentre que s'hauria de canviar el xip de dir, no, però jo destacaria encara més amb la meva llengua, no? Llavors, exacte, és aquest de tria també al nivell de visibilització, i això impacta molt la generació d'avui dia, no? Però sí que és curiós de...
Creuen que tenen més
marcat. O està de moda, a vegades el castellà, sí. És, no sé...
I és una cosa que passa en moltíssimes llengües, eh? Penseu que, una dada que no hem donat, però entre el 50 i el 90% de les llengües que es parlen actualment al món, d'aquestes 6.000, desapareixeran aquest segle.
Clar.
Entre el 50 i el 90%. És a dir, que ens podem trobar perfectament que l'any 2100 de 6.000 llengües se'n parlin 600, 700, 800, val? El català.
Globalització.
Simplement encara sí, però en quina situació, no? És a dir, que això, a part de ser una catàstrofe cultural molt gran, imagineu-vos tots els mons que desapareixen, no?, al darrere, i aquestes realitats passen a molts nivells, no? I fins i tot llengües amb estat al darrere, el neerlandès, que és una llengua amb més parlants que el català, tampoc no molts més, però és una llengua amb més parlants que el català, doncs, té una pressió de l'anglès a sobre brutal. La gent que va viure als Països Baixos aprèn anglès, i el neerlandès, ja ho trobarem, no? També tenen problemes semblants als nostres, això que ells tenen poder polític al darrere, no? És a dir, que anem cap a un escenari que tret de les grans llengües del món, de les 10, 15, 20 llengües més parlades del món, la resta poden desaparèixer, i ens sembla que és una cosa que... Penseu que la Catalunya Nord fa 80 anys tothom parlava català, tothom parlava català, i fins i tot tenien dificultats per expressar-se en francès. Els soldats francesos nord-catalans, diguem, de la Primera Guerra Mundial s'expressaven en català. El comandant Jofre, que era el comandant suprem vostre, no?, de la Primera Guerra Mundial, bueno, ho esperem, entens? Vull dir, era català, no? Era del Rosselló. El català es parlava, però en qüestió de dues generacions va desaparèixer. Va arribar un moment que els pares, fos pel patriotisme de la Segona Guerra Mundial, per la França alliberada, etcètera, etcètera, anem a fer pinya, van renunciar directament a transmetre la llengua, i ara costa molt.
El territori, com jo que som del nord de França,
exacte,
clar, sense ser de la Catalunya Nord o d'aquella zona, jo la meva educació, diguem, va ser centralista, però no en el sentit però en el sentit que hi ha només una llengua. Vull dir que també, quan vaig arribar aquí em vaig assabentar de molta... El viatge a la Catalunya Nord per mi va ser, bueno, em va copsar perquè vaig veure coses que no... Una realitat que desconeixia jo com a francesa del nord de França, no? I també hi ha el flamenc que s'està reconeguent ara, però Déu-n'hi-do, vull dir que també...
Sí, el que caldria és crear recursos, no?, pels joves que realment veiessin que poden fer cultura i poden gaudir de la cultura en català, de la comunicació, del que sigui, no? I això fa un temps s'havia aconseguit, no?, que si el 3XL.net, el Super 3 abans per més petits, però ara manca tot això. I aquí és on hi ha un dels grans problemes, perquè és qui ha de transmetre la llengua.
Us agraeixo molt la feina i us agraeixo molt la sessió, ha estat molt agradable, hem après moltes coses, hem après molta actitud davant de la llengua. Moltes gràcies i fins a la pròxima.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.